Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Congrés dels Diputats ha començat el debat pel traspàs en immigració. Ha abocat al fracàs la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ha acusat Podem, un dels partits que s'hi oposa, de centralista i anticatalà.
L'estat espanyol no ha volgut o no ha pogut controlar aquest fenomen. Ho volem fer nosaltres. Si l'argument és que no poden traspassar les competències perquè els catalans som uns delinqüents o perquè els catalans som uns racistes, aquesta serà la prova de cotó que és tan anticatalana i centralista l'extrema dreta com ho és l'extrema esquerra. Sempre escullen l'extrema Espanya.
La proposta era un acord d'investidura entre el PSOE i Junts per fer president Pedro Sánchez i no obtindrà previsiblement els vots suficients. I al Parlament, socialistes, republicans, comuns i la CUP han sumat forces per tirar endavant al proper ple una declaració institucional per exigir la fi del genocidi a Gaza i el suport i protecció a la Global Sumut Flotilla, una declaració però que no es podrà llegir al plenari ja que no ha rebut el suport de Junts. Ana Balsera és diputada d'Esquerra Republicana al Parlament.
Amb aquesta declaració institucional del Parlament de Catalunya es denuncia aquest genocidi i també denunciar els assassinats a periodistes, el bloqueig a l'ajuda humanitària i els desplaçaments forçosos. Com deia, no podem mirar cap a una altra banda davant d'aquest genocidi que veiem dia a dia a les nostres televisions.
El ple del Tribunal Constitucional ha inadmès per unanimitat totes les recusacions contra els magistrats conservadors plantejades en els recursos d'empara de Carles Puigdemont, Toni Comín, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Turull. Les defenses demanaven que no poguessin participar en les deliberacions dels recursos contra la decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, de mantenir les euroordres i de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació. Així, el Tribunal haurà de resoldre els recursos amb una majoria de 7 membres progressistes i 5 conservadors. I el Mercat Municipal de Palamós ha fet avui el seu darrer dia d'activitat abans de l'inici d'unes obres de reforma que el mantindran tancat 7 mesos. En aquest temps, 11 de les 21 parades actuals es traslladaran provisionalment a un local proper que ha llogat l'Ajuntament. Les obres de reforma del Mercat de Palamós invertiran 2,4 milions d'euros per fer-lo més funcional, sostenible i modern. I el Festival Panoràmic dedicat al cinema i la fotografia tindrà aquest any com a lema Break, un nou ordre visual, i reflexionarà sobre l'acceleració i els canvis que han marcat el quart de segle i serà fins al dia 28 de desembre.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 23 de setembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem parlant del dragonet blau que va aparèixer a les costes de Tarragona fa uns dies i sabrem exactament si és tan verinós com diuen. Descobrirem la feina de Jaume Lleó i un nou cetaci del nostre mar. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Anirem de regat al Delta de l'Ebre, coneixerem de primera mà a una persona que li encanta bussejar i acabarem el programa d'avui sabent quina és l'actualitat del Club Nàutic d'Arenys de Mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, no marxeu, Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, la Sílvia García, des de RadioDelta.cat, ja la Cel Prieto, des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, en Carles Monasterio, des de Canal Blau Ràdio, l'Oriol Leó, des de Ràdio Arenys, i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Ara sí, ho tenim tot a punt per començar Arran de Mar.
Tarragona Ràdio. Podcast.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Benvinguts a un nou episodi de Llops de Mar, el podcast on escoltem les veus salades de la Mediterrània. Avui ens acompanya en Jaume Lleó, mariner de mena, un d'aquells homes que ha viscut amb el mar com a horitzó i ofici. Des de ben jove ja trepitjava cobertes i coneixia el pes de les xarxes, els capricis del vent i els silencis de la mar fonda. Amb ell parlarem de com era la vida a bord, de la pesca d'abans i de com ha canviat tot plegat. Una conversa plena de records, de saviesa i d'amor profund pel mar.
Hi ha qui mira el mar i en veu un horitzó. D'altres hi veuen casa seva. A Llops de Mar coneixerem les vides de qui no només estima el mar, sinó que hi respira, hi treballa i hi somia. Pescadors, navegants, submarinistes, mestres d'aixa, mariners de cor i d'ofici. Històries salades, profundes i autèntiques, que ens porten al gust de la sal i al sol de la llibertat. Prepareu-vos per salpar, avui a Llops de Mar, amb Jaume Lleó. Jaume, benvingut a Llops de Mar de la Randa Mar.
Igualment, benvingut, gràcies.
Quina ha estat la teva vinculació amb la mar? Explica'ns una mica.
Pues bueno, la meva vinculació pues ja ve de família, ja anem per la cinquena o sisena generació, als 14 anys pues ja em vaig embarcar i bueno, he anat en, pràcticament en quasi tots els oficis, he anat al llum, que és els que van de nit, he anat a la sàrcia, he anat a palangre i al final pues vam acabar a l'arrast, que pràcticament ha sigut quasi tota la meva... quasi tot el meu temps final ha sigut a l'arrast. Vam comprar una barca i jo i la meva dona i quan els nanos es van fer grans van voler venir, que nosaltres pues, sempre els dèiem pues, que no, que si volien que no hi anessin, però els hi va agradar i pues, tots dos van i ells estan continuant la saga, vaja.
És de tradició ja familiar, doncs, continuar, eh?
Sí, bueno, ara ells diuen que els seus no volen que hi vagin, eh? Però bueno, és que tot s'ha posat molt, molt cru al mar. Ara anar al mar, si jo tingués que començar, no hi aniria. Quan era una cosa que és molt... A mar qui li agrada, doncs és molt bonica, és dura, però el que li agrada, doncs ho disfruta, tens una sensació de llibertat, d'aventura, de tot, una mica, no? Però ara, entre tota la burocràcia, la tecnologia... s'està complicant molt, vaja.
Uh-huh. Ara parlarem, també de com ha canviat. Però deixa'm primer entrar una miqueta en com ha estat la teva vida de mar. Uh-huh. Què transmet a tu el mar? Què és per tu el mar?
Pues home, el mar és una sensació de llibertat, de unes sensacions de sempre tens algo que et sorprèn. Avui és mal temps, demà no, vull dir, estàs al mar... A vegades les feines es compliquen, és, no sé, és una cosa que, no sé, com diuen que portes a les venes, doncs és així, jo crec que és així, no? És una cosa que tira molt, tira, amb el que li agrada tira. I vull dir, tot és bonic, és, no sé com dir-t'ho, sensacions cada dia són diferents, encara que facis la mateixa feina. Perquè et trobes amb moltes coses, amb percants, en que a vegades pues, enroques amb una pedra o pescant, vull dir, que sempre hi ha uns al·licients molt que et motiven. A l'endemà tornem-hi, no?
Ja. Com comences tu? Amb el teu pare ja de petit?
Sí, amb el meu pare, sí. El meu pare pues, teníem una barqueta de casa, perquè nosaltres som de Cal Gat i la barqueta es deia El Gat. I jo vaig acabar el col·legi als 14 anys, la general bàsica, i ja, pues, ja em vaig embarcar amb el meu pare, i després amb el meu pare vam anar 2 anys a l'arrast, petit, després vam anar al llum, a la sardina i al seitó, després vaig anar a la mili, el venir de la mili em vaig embarcar a l'arrast, i bueno, he anat amb dos o tres, vaig manar a barques, quan feia vacances manava a barques, a la cofradia, d'aquí a Vilanova, I, bueno, fins que es van vendre una i vaig dir, bueno, pues ara ja no em vull manar més de barques, vull manar la meva. I vam comprar la nostra, que és la seu.
Quantes hores pots haver passat a mar?
Uf, no ho sé. Moltes, moltes.
Quasi tota una vida, no? Quasi, quasi.
Sí, bueno, i és que, no sé, jo, per exemple, arribàvem de pescar el divendres a la tarda de l'arrast i m'embarcava a una altra barca i s'anava a la Tonyina, a pescar la Tonyina. Vull dir que sempre coses així, vull dir, o s'anàvem a fer musclo o cornetes. Vull dir, és dir, era continu, la mar era continu. Vull dir, era... L'al·licient que tenies era aquest, no? Anar a fer coses, vull dir, era igual, pescar tonyines que anar a buscar cornetes, que anar a buscar musclo, que sempre tenies alguna cosa que fer.
El mar és molt de sacrifici, però alhora també molta satisfacció, no? Com posaries la balança de no, potser?
Home, sacrifici bastant. Bastant, perquè avui dia és dura la cosa i de la manera pues, que... El que passa que avui en dia cada vegada s'ha anat evolucionant més. La tecnologia ha ajudat molt, la maquinària ha ajudat molt. Perquè quan vaig començar jo amb el mar, tant ara pues, hi ha un abisme, no? Amb tot, amb maquinària, amb hidràulics... però bueno, vull dir, també té el seu. No t'ho regalen, no. Vull dir que és... és un ofici que si ho vols compensar una cosa amb l'altra, si t'agrada, lo dolent sempre, lo bo compensa lo dolent, no? És dir, pots tenir dies durs, com crec que totes les feines, cada feina deu tenir els 10 dies de dir, hòstia, ojalà no hagués vingut, no? Però l'altra part et compensa. Quan les coses et surten bé, les pesqueres són bones, vull dir, et compensa.
Què creus que té el mar que t'atrapi, no? Què és el que t'atrapa a tu del mar?
No ho sé. Bon, si em vols que et digui, no ho sé, però és una cosa que... jo he vist amb els meus fills, que jo n'entro sempre els idees, pues, home, no, cony, estudieu, tal, perquè... Pues, cony, al mar podeu venir sempre que vulgueu, però podeu treure una carrera, va, sí, va... I un va estudiar, va anar a l'escola nàutica, i es va treure una titulació molt, molt bona, que jo li vaig dir continua i no va voler, però no, ja vinc al mar, ja vinc al mar. I llavors jo crec que això no sé si és com pots arribar a que tiri tant al mar, però és una cosa que no s'ensenya, no? Perquè jo he vist famílies, per exemple, que avui en dia encara avui en dia pescadors que eren pagesos de Vilanova i van baixar amb un amic que tal, que qual, bum, embarcat, i ja no s'han mogut d'aquí. Vull dir que és una cosa que t'entra, no sé quin vareno és, però se't fot dins i és, allò és la vida. Que cada dia vols, aviam demà què farem, aviam demà anirem aquí, o mirarem d'agafar això. Vull dir, és una cosa que et va, si t'infiltra més i no pots viure sense ella.
Encara que pugui semblar un monòton, no?, al final, és, cada dia és diferent, cada
sí,
dia és cada un
dia,
món, no?
Cada dia és un món. I tot i fent la mateixa feina, però, clar, és que és tan polifacètic tot de vull si anem a pescar escamarlats, o si vas a pescar maire, o si vas a buscar lluç, o vas a buscar gamba. Vull dir, cada cosa té la seva triquiñuela per agafar-la. Si no ho saps fer-ho anar bé, normalment no ho agafes. Llavors, clar, això és un plus... que sempre de dir, cony, jo pues, aquí li he trobat el punt d'agafant. I això és una satisfacció que vas tenint, no? Que clar, però ja et dic que és... Cada dia és diferent. Vull dir, tot i fent el mateix, cada dia tens una... surt una sorpresa o altra.
Has comentat que has canviat d'estils de pesca, d'arts diferents, has passat per tots. Com és que has anat canviant? Què és el que t'ha fet anar canviant?
Bueno, perquè... Primer, pues, perquè el meu pare pues, em va anar portant fins que jo ja em vaig fer, pues, quan vaig venir de la mili, que ja ets un homenet, per dir-ho d'una manera, pues, llavors ja vaig dir, bueno, pues, ara ja vull et cases i això, i no, ara ja vull posar-me... I quin és l'ofici que a mi he vist que té més futur, que té un econòmicament un sou bastant regular durant tot l'any? Va ser l'arrast, i per això em vaig quedar pues, amb l'arrast. Els altres oficis també eren bons, però no tenen econòmicament, tenen molts alts i baixos, no? És a dir, tot el millor una temporada guanyes molts cèntims i llavors una temporada que no guanyes res, no? En canvi, la rasta és com una fàbrica, doncs, per dir-ho d'una manera, que cada setmana pues, cau el jornal, més o menys, però cau. I aquí em va ser el que em va tirar pues, a quedar amb la rasta.
És potser el repte més gran al que t'has afrontat, o quin seria el repte més gran que t'has afrontat a mar?
Bueno, el repte més que em va ser és comprar-me jo una barca ja grossa, amb unes hipoteques molt grans, i aquest que va ser el repte pues, fort, no? Que bueno, vam superar, al cap de 20 anys, ai, de 10 anys, vam fotre una gran reparació perquè els meus fills vaig veure que volien continuar, vaig dir, bueno, pues ara el que hem de fer és renovar, no? I vam tornar d'allò, però vull dir que el repte ha sigut aquest, no? Tirar aquesta empresa endavant.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Com creus que ha canviat la teva feina i la teva passió per la mar durant tots aquests anys?
Bueno, la meva passió no és que s'hagi... No ha canviat. El que passa que, bueno, dones pas a la joventut i que ho fan bé i potser hasta a vegades més bé que tu, no? Tot i que amb la tecnologia que tenen, pues és fantàstic, perquè vas, m'ho veus i dius, hòstia... però canviar, diguéssim, el desig i això no t'ha canviat. Vull dir, si demà tingués quin any, aniria i faria el mateix que feia, no? Vull dir que no perds aquella essència de la mar que et tira, no la perds. Ara dones pas a que, bueno, els teus fills ja ho fan ells i si et venen, papa, que això, pare, mira, baixa que avui hem trencat l'art i m'ajudaràs, baixes. Que hem de fer coses, doncs pues va, sempre ajudar-los. Vull dir, sempre que ells necessiten, estàs allà i els ajudes, a lo que sigui, igual. Sigui motor, sigui xarxes, sigui el que sigui.
Has viscut en algun moment al llarg de la teva vida vinculada amb el mar, algun moment de por, que hagis passat por a mar?
Bueno, por... només me'n recordo una vegada que era molt jovenet, eh? Jo tenia 14 anys, i vam venir de Barcelona, veníem de Barcelona amb una ventada de mestral, i allà ens vam trencar un coixinet, i allà potser anàvem amb el meu pare i jo, i el meu pare es va fotre baix el motor i per reparar-ho i tal, i aquell rato sí, vaig tindre una mica, però mai més he tingut. El que sí, molt de respecte al mar, sempre l'he tingut, sempre he respectat. Quan ell et diu, perquè ell sempre t'avisa, vulgues que no, els xulos cauen. Vull dir, el respecte sempre li has de tenir. I ell et diu, ara està aquí a malament, plega veles, doncs que fem i cap a casa. Vull dir, s'ha de tenir, ara, avui en dia també, si vas a mirar les barques tal com estan preparades a la mar que estem aquí al Mediterrà, sí que és brau el Mediterrà, però les barques, per exemple, que ja tenen una envergadura de 15 o 20 metres, i si el contemporal et foti una avaria, no? Però bueno, vull dir, és el que et dic, el mar sempre et diu, ara aquí hi ha malament. Ella t'avisa.
I per altra banda, algun moment màgic o inoblidable que recordis que diguis que t'hagi marcat?
Hi ha diversos, sí, hi ha diversos. Un moment que passa que va ser un anant a la Tonyina amb cercle, igual com els llums, i vam cerclar una mola de tonyines immens. El que passa que es van trencar la xarxa i ho van perdre tot, però bueno, aquell moment va ser i a l'arras pues, també hem tingut dies pues, no sé, pues, per dir algú pues, a vegades que vas a llevar i et trobes pues, has passat per puestos que dius bueno, aquí aviam si trobem un premi i si sí, trobes a vegades trongollagostes o gamba penxuda hi ha diverses coses de premi, no? Que allò dona
puja l'adrenalina de gom, no?
Hombre, hòstia, dius això, avui sí que li clavat bé, no? Vull dir, sí, n'hi ha moments molt bons en mar. I també n'hi ha de molt dolents, eh? El que passa és que cada vegada menys ara, perquè els sistemes, les portes, que ara cada vegada pues, ja portem portes voladores, que ja no arrosseguen per terra, les malles més grosses, cada vegada hi ha menys percants, vale? Els plotters, els colló... Bueno, els GPS i plotter, que tens tot marcat, vull dir, ja els hi vaig marcar tot. Una vegada em van fer un programa aquí que van portar unes cartes que les havia fet el meu pare, que duien, pues, tenies totes les senyes, perquè abans anaves per senyes d'enterra, pues, el campanar de Sant Pere de Ribes per tal, o la masia en Cabanyes per la masia en Girabals, tal, tal. Vull dir, això els meus avis ja ho havien fet. Llavors, clar, passava de pares a fills. I el meu pare, pues, va fer uns mapes que per aquí, Déu, per aquí un pastor altre els teniu, per aquí. Ja gravats, vaja.
Hi ha alguna, encara, alguna superstició, alguna tradició marinera que segueixi a la teva família?
Sí, supersticions hi ha moltes, moltes. El pescador és molt supersticiós, sí, sí.
No sé si ens podria explicar alguna.
Sí, home, bueno, pues, per exemple, pues, quan plou, aixem un paraigua i he marcat jo, parlo personal. O millor un altre no la té, que en té un altre. Parlar, per exemple, quan, de paraules que no es diuen quan és un de l'Iglésia, pues, nosaltres en diem una panarola o un escarbat, o no, mai nomenes el nom, no? Perquè diuen que porta, fas varia o passa alguna cosa. I passa, eh? A vegades no, però passa. I què més? Pues, no sé, per exemple, pues, la serp. No, nosaltres no diem mai una serp, sempre diem un congre, m'entens? Vull dir coses, i què més? Pues, jo, que sé, hi ha paraules que ara pues, no em venen, però hòstia, n'hi ha diverses, no? Hi ha gent que, per exemple, les sabates, no les nomenen, diuen moniatos. Posa els moniatos a una altra banda. Són supersticions tontes. Un gat negre. Jo tinc un oncle que baixant de casa seva es trobava un gat negre i no anava al mar. No sortia aquell dia. Vull dir que, clar, coses... Tots tenim supersticions en mar, eh? Que són tontes, eh? Que no... Vull dir, no... Si ho mires fredament, dius... Però...
Encara n'està ple, el món mariner de...
Sí, sí, no, no, i tant, sí, 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 n'hi ha, mare Déu.
Què li diries a alguna persona jove que vol començar amb aquest món de la mar? Què creus que li...
Pues, ara, aquí m'agafes en un moment que jo diria que jo l'aconsellaria que no hi anés, o que no muntés res, almenys ara, de moment. Potser d'aquí uns anys... Potser d'aquí uns anys, potser serem, però pensa que aquí a Vilanova, d'aquí jo crec jo que d'aquí 5 o 6 o 7 anys o 8, quedarem 4 i al cabo, perquè no es pot aguantar. La manera que ens ho està posant l'administració, per mi, va de cap a caïda, perquè ens estan massacrant amb dies. Has de comptar que només estem pescant durant l'any 140 o 145 dies. Clar, i ara estem fent 2 mesos i mig de veda. Què més? Les malles de quan duia, quan jo anava al mar amb ara, estem portant un mallatge. Que en part en mallatge jo crec que no és el més important, perquè es van guanyant la vida amb les malles i tot més grosses, eh? Però tot l'altre, els dies, ara posen cupos, per exemple, de gamma, cupos de sardina, cupo de... Clar, la gent s'ha de guanyar la vida. Ah, una barca que van 4 o 5 homes, si per exemple, nosaltres mateix, en la nostra barca, ens han fotut un cupo de gamba que em sembla que són de 700 quilos en un any. Vull dir, si això en 3 dies està pelat, què fem? M'entens? Vull dir que si tinguéssim que aconsellar ara amb donar peu a que... Ho veuria difícil, eh? Difícil. A part de que, com compres una barca, si avui en dia, si mires, te'n vas al Facebook, i ja, no sé, a la costa catalana, no sé quantes barques estan en venda. Gent que es vol jubilar, no es pot jubilar, perquè té la barca que no li compra ningú, m'entens? Clar, la ministra ens ha anat fotent tants pals a les rodes, que, hòstia, està xungo, eh? Avui en dia està xungo.
Està complicat. Doncs, Jaume Déu, amb aquesta reflexió final ens quedem. Moltíssimes gràcies per avui haver sigut el nostre llop de mar i haver estat amb nosaltres aquí en aquest podcast.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Molt bé. Adéu.
Deixem ara els esports i anem un altre cop a submergir-nos al nostre mar, al mar Mediterrani, perquè aquest diumenge dues platges de Tarragona prohibien el bany per la presència de dragonet blau. Es tracta d'un animal molt petit, de color blau, com bé diu el seu nom, i que pot ser verinós. Per saber-ne més de tot això, en parlem amb Jaume Fol, professor de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat Rovira i Virgili i expert en biologia marina. Molt bona tarda, Jaume.
Hola, Marina, bona tarda. Gràcies per convidar-me al programa.
Escolta'm, per la gent que no s'imagini aquest animal, com l'hem de pensar o com ens l'hem d'imaginar?
Doncs és un animal que és molt sorprenent, però segueix una... És molt sorprenent perquè estèticament és molt curiós, té com una mena com de tres parells de, per dir-ho així, com de potes o rems o digue-li com vulguis.
Home, la veritat és que a simple vista és un animal que és bonic, vull dir, no és un animal lleig.
Sí, i té com unes potes acabades amb unes plomes, i això és perquè té una forma de viure que recorda una mica el... Bueno, ara ja, clar, les noves generacions, igual ja parlem de coses, de quan eren joves, quan anàvem als rius, quan anàvem a fer colònies allà al riu Brugent, allà a la riba, doncs hi havia els sabaters, que eren uns insectes que corrien damunt de l'aigua, amb unes potes molt fines. I llavors aquests dragonets fan una mica com els sabaters, que corren per damunt de l'aigua, no s'enfonsen, que és la seva manera de viure, que és viure en superfície. Viuen en principi en alta mar i, bueno, com de fet la major part de les meduses, que no són costaneres, per dir-ho així, però depenent de les corrents, del vent i de com vagi tot, es poden acostar a la platja. El que passa és que això no passava últimament. De fet, fa molts anys que no passava.
Per tant, podem dir d'alguna forma que n'hi havia hagut ja al Mediterrani?
Diuen les cròniques que feia segles que no se'n veien i que els últims avistaments d'aquesta espècie eren del 1700, pràcticament.
Déu-n'hi-do.
Sí, però que s'han tornat a veure recentment, fa uns 4 anys, i això coincideix una mica amb l'aparició d'una altra espècie. Bueno, parla del que són aquests animals, que així s'entén una mica.
Sí, endavant.
De temps. Vale, la forma li ve de que pertany a un grup d'organismes marins que es diuen nudibranquis. Llavors, aquests nudibranquis, perquè ens fem una mica la idea, són com a caragols de terra, però sense closca. Per dir-ho així, com una babosa petita, d'aquelles de jardí, de les torretes, d'aquelles que són així marronetes o fosques, doncs una mica d'aquesta mida. Però les de terra són així lletjotes, pobres, i en canvi els nudibranquis marins fan les delícies dels submarinistes i dels fotògrafs perquè tenen uns colors i unes formes que són molt boniques. De fet, aquí a la costa de Tarragona, jo no sé si anem allà al parc subaquàtic de la CES, és on fàcilment els trobarem, doncs és molt fàcil de veure'ls. Llavors tenen aquests colors molt llampants, moltes vegades acaben, les puntes són de colors blanquinosos i després uns colors així vermells, grocs, són molt bonics. I són molt espectaculars, tota aquesta família d'organismes. I la raó és que són com una mena de bandera, una mena de rètol que posa "no em mengis". I la seva tàctica perquè no se'ls mengin els peixos és que s'alimenten de pòlips. Aquests pòlips acostumen a tenir substàncies urticants. Llavors ells el que fan no excreten les substàncies aquestes urticants, sinó que se les guarden.
Això anava a dir, aquest animal, el dragonet blau, s'alimenta de meduses, si no vaig equivocada.
Sí, ara hi anem.
Exacte.
I llavors, els nudibranquis normals, els que trobem normalment per aquí, hi ha moltes espècies molt boniques, són entre urticants i indigestos per la major part de peixos, que se'n poden intentar menjar un, però el segon ja no. Si no és un peix així amb molt poca memòria, una mena de dorit, ja no ho torno a provar. Perquè deixen els... És com si nosaltres mengéssim caragols que s'haguessin alimentat d'ortigues. I les ortigues piquen perquè tenen àcid fòrmic. Els caragols nostres, encara que mengin ortigues, després això ho treuen fora, no? Ho excreten. Però si fessin com els nudibranquis, els nostres caragols de terra de Lleida, doncs guardarien l'àcid fòrmic al seu cos. en aquests plomalls, en aquestes vesícules. I al menjar-se caragols serien per nosaltres urticants. Pues aquesta és la manera en què sobreviuen. Llavors, aquests animals, en particular el dragonet, s'alimenta de dos, bueno, de més, però sobretot de dos espècies que semblen meduses però que no ho són. I hi ha una espècie que és pròpia d'aquí, que és la velella-velella, que és com es diu això?
La caravela portuguesa.
No, és una que és pròpia d'aquí, que és la barqueta de Sant Pere.
La barqueta de Sant Pere, que a principis d'estiu en vam tenir moltíssimes a totes les nostres platges.
Doncs, aquests animalets poden menjar-se aquests animalets, que no són una medusa. El que són és com una mena de colònia de pòlips. Els pòlips són com petits animalons acabats amb uns tentacles que filtren l'aigua, per dir-ho així, capturen coses, matèria orgànica de l'aigua. Llavors hi ha pòlips que tenen forma de tentacle, hi ha pòlips que serveixen per alimentar-se, altres per reproduir-se, altres per fer la forma aquesta que té de com de vela, no?, que és el que serveix per impulsar-se pel vent. Llavors, clar, si aquest dragonet s'alimenta d'això, pues la barqueta no té urticant. No és perillós. Però si, i aquesta és la cosa preocupant, si el dragonet s'alimenta de l'altra espècie, que és la caravela portuguesa, doncs aquesta sí que té un urticant potent. Llavors, aquest animalet és perillós si ha menjat la caravela portuguesa abans, la Physalia physalis. Perquè llavors al tocar-lo és com si toquessis una caravela portuguesa, és com si et mengessis un caragol que s'hagués alimentat d'ortigues, perquè ens entenguem una mica. Però depèn de la dieta que porti. Clar, quina és la part preocupant? Doncs la part preocupant és que si hi ha aquests animalets per aquí, que han arribat a la costa, doncs és indicador de que possiblement, encara que no hagin arribat a la costa, hi hagin caraveles portugueses donant toms.
Això et volia preguntar, si que hi hagués aquesta espècie aquí que s'hagi avistat, vull dir, no és que haguem vist un banc de dragonets blaus per a les platges, sinó que s'ha avistat aquesta espècie a les nostres costes, deu voler dir d'alguna forma que en menor o en major mesura alguna caravela portuguesa també ja tenim al Mediterrani.
Sí, de fet ja van arribar a Tamarit i ja es va haver de tancar la platja de Tamarit per la presència d'algun error de caravela portuguesa. Això, les caraveles portugueses, en principi, igual que aquests animalets, són de mars tropicals, de mar calenta, i teòricament, en principi, són atlàntics. Es poden trobar a l'Atlàntic, es poden trobar a Àfrica, a les costes africanes, a les costes del Carib, però clar, com nosaltres tenim una Mediterrània que fa 4 dies estava a 30 graus, doncs el que fa és que les caraveles portugueses que entren per l'estret de Gibraltar, perquè nosaltres el Mediterrani és un mar que s'asseca per l'evaporació. Llavors, clar, entra aigua de l'Atlàntic, i aquesta aigua de l'Atlàntic porta de tot.
I entra per Gibraltar.
Clar, entren caraveles. Però quan l'aigua estava més freda, les caraveles no estaven a gust i no reproduïen. Però ara sembla que sí que estan a gust i sembla que sí que reprodueixen. I llavors entren també els animalets que s'alimenten exclusivament de o caraveles o de barquetes de Sant Pere. Perquè és un animal que només menja això, bueno, hi ha alguna altra espècie, però bàsicament això. Per tant, si hi és indicador que hi ha l'altra espècie que li serveix d'aliment.
Ara parlarem de les conseqüències de que això hagi arribat, però abans, si en cas, perquè a més són animals molt petits, vull dir que tu pots estar a la platja, no adonar-te'n i tocar-los perfectament. Si en cas de que els toquéssim, què és el que ens pot produir?
Bé, doncs, això la reacció no és igual per totes les persones, igual que no és igual per totes les persones que piqui una vespa, o que et piqui una altra medusa de les que són més habituals. Llavors, bueno, té acostumat a tenir doncs conseqüències que com a mínim són de picor, s'assemblen a les de la caravela portuguesa, doncs un cou fa mal la zona que està exposant, no, al verí, i llavors pot provocar vòmits, però depenent si la persona és sensible a aquesta substància, aquest tòxic, aquesta substància urticant, doncs el que pot generar és una reacció anafilàctica, i llavors això ja és una miqueta més complicat.
pues lo mateix que passa quan una persona li pica una vespa i comença a fer així, que es comença a ofegar. Això és una reacció anafilàctica i això s'ha de tractar doncs amb antihistamínics o fins i tot anar a l'hospital. Però són picades que són perilloses. També no és el mateix amb una persona adulta que amb un nen. No és el mateix, depèn d'on te piqui, quin tipus de part del cos, si la pell és més fina o no, un ull o no pas una cama, i depèn de la casuística. I evidentment són animals que no són fàcils de veure, perquè també molta gent no identifica aquestes espècies com és natural. I si la mar està remenada com aquests dies, doncs són molt difícils de veure, perquè són també blavets, es confonen amb el color de la mar. I no. Clar, tot això genera problemes i al final, si la solució, que és lògica, no és cap crítica, però és acabar tancant una platja en plena temporada, doncs home, això també té conseqüències econòmiques. Bueno, és tot un trasbals, no? Un cap de setmana doncs, d'agost o de setembre en l'aire, doncs clar, també fa mal això, no? Cada vegada és més freqüent.
Aquests animals, ho deies i ho comentaves, que són de zones tropicals. La seva arribada aquí, tant de les caravel·les portugueses o d'aquests dragonets blaus, al final és per l'escalfament que estem patint del Mediterrani.
El Mediterrani cada vegada és un mar que és més còmode per espècies tropicals. I les espècies tropicals n'hi ha de molts tipus, n'hi ha que no són estrictament perilloses, però les hi ha que sí que ens poden donar problemes com aquestes. Una picada d'una fissàlia o d'un dragonet s'ha d'anar amb molta cura. Sobretot si són nens s'ha d'anar amb molta cura. Això sí que és veritat. I s'ha d'estar molt vigilant perquè sí, pot ser greu. Hi ha hagut algun cas de picades mortals, no aquí al país, gràcies a Déu, però hi ha alguna referència d'alguna, sobretot nens, que han tingut problemes seriosos. Per tant, no és per espantar ningú, però sí que s'ha de tenir cura. I llavors, clar, el problema és que la nostra zona, i el Mediterrani en particular, és un medi que s'escalfa molt més ràpid que l'atmosfera, té una inèrcia tèrmica, que vol dir que costa molt que s'escalfi, però costa després molt que se refredi. I llavors els increments durs registrats en els darrers anys quasi que són de 2 graus per sobre de la mitjana en els darrers anys. Ara no tinc al cap la gràfica, no? Però
sí, aquest any ha estat pràcticament 2 graus per sobre de la mitjana, l'any passat també va ser 1,5 o 2 graus.
Sí, i això vol dir que s'escalfa més ràpid i amb més intensitat que l'atmosfera. Que és més variable, és més ràpid que canvi de temperatura a l'aire, no? Un front fred de seguida ho canvia, però la mar no. La mar té una dinàmica, i clar, és un volum d'aigua immens. També no parlem del conjunt de la columna d'aigua, parlem de l'aigua superficial costanera. Però les aigües superficials, si s'escalfen, són també justament on viuen aquests organismes. Per tant, qualsevol cosa que afecta la superfície, encara que els fons pregons la temperatura no hagi canviat molt, però la superfície sí, ja ho tenim aquí, això. I d'organismes que entren al Mediterrani, doncs hi ha dos procediments bàsics. Un, el natural, que és a través de Gibraltar, per reposar l'aigua que s'evapora i que els rius de la Mediterrània no poden compensar, perquè tenim el Nil o tenim d'altres rius, però no són suficients per compensar l'aigua que marxa a l'atmosfera. I l'altre punt d'entrada ja no és natural, sinó que és derivat de la mà de l'home, que es diu Canal de Suez. Uh-huh. Llavors, mitjançant el trànsit de vaixells pel Canal de Suez, doncs hi ha espècies, per exemple, del Mar Roig, que és un mar tropical de la zona d'Egipte, i d'una banda del Mar Roig i l'altra Aràbia Saudí, i d'altres països, i llavors aquí entren espècies adherides als vaixells o a l'aigua de sentines, etc. I així doncs tenim una aportació contínua d'espècies que cada vegada s'hi troben més a gust amb una aigua més temperada. No és la primera vegada que el Mediterrani s'escalfa, però no en vida nostra, sinó que en eres geològiques el Mediterrani s'ha assecat, el Mediterrani s'ha tropicalitzat, tenim encara espècies que viuen aquí a Tarragona que són espècies tropicals. tropicals, de coralls, els mateixos nudibranquis. És a dir, el ser una aigua tropical i temperada no és la primera vegada que passa, però sí que passa en vida nostra en particular, en l'època moderna, sí. I en època dels homínids moderns, per dir-ho així. Llavors, els canvis, quan són molt ràpids, com tota la vida, costa d'adaptar-se. Uh-huh. Els canvis, perquè els puguem digerir, necessiten un temps, un procés, i però clar, si això només tens 2-3 anys per adaptar-te, és més difícil, el xoc és més complex de gestionar. Mm. És el problema que tenim.
I ja per anar acabant i de forma ràpida, ens hem d'alarmar perquè al final, d'alguna forma, haurem d'acabar convivint amb aquestes espècies si cada cop n'hi ha més, com a Austràlia també conviuen amb altres espècies que són verinoses.
Jo sempre faig una reflexió i em faig molt pesat i demano perdó si sóc excessivament reiteratiu. Nosaltres tenim un parell de problemes. Un problema és això de l'escalfament i de l'arribada contínua d'espècies al·lòctones, vol dir que no són les que tenim nosaltres habitualment a casa, i l'altre problema és que les espècies de casa tampoc no les deixem viure massa còmodes. I estem perdent espècies de casa. Clar, tenir espècies pròpies, nostres, doncs fa més difícil que entrin espècies de fora, com tota la vida. I com podríem fer per tenir més espècies pròpies? Doncs simplement creant espais on les espècies marines, sobretot els litorals, es puguin recuperar. Puguin recuperar-se, diguéssim, les seves poblacions, els seus estocs, demogràficament gairebé. Però clar, a Tarragona el problema és que d'espais de recuperació, espais de reserva, espais on tota la societat estiguem d'acord, no, és que aquí és perquè tornin a reproduir-se els meros, o les sípies, o els calamars, o els que siguin, sobretot espècies depredadores, no?, que poden plantar cara davant d'algunes d'aquestes espècies, no aquestes en particular, però d'altres. Clar, si no tenim cap espai de recuperació i tothom només fa que extreure, i només pensa tothom en pescar i no pensen en res més, doncs evidentment cada vegada el problema es fa més gran. Jo recordo la directiva europea, que jo esperem que encara sigui vigent, no?, fins que s'acabi el període, el 2030 el 30% del litoral hauria de tenir alguna figura de protecció. Tenim algun exemple singular aquí nosaltres, bueno, a part de la reserva de pesca del Ministeri, a part del Parc Subaquàtic de Tarragona, que també és un altre exemple de protecció, però aquí s'acaba la història. I tenim un petit exemple, que és la platja del Cabet, a Cambrils, que és un quilòmetre, gairebé 900 metres de praderia de Posidònia conservada, i que jo crec que seria una mica el model a seguir. És a dir, un model que permeti compatibilitzar l'activitat turística, però sostenible, sense que això impliqui doncs un impacte continuat sobre els estocs poblacionals. Clar, hi ha figures de convertir els esports de pesca en esports que siguin sostenibles, però clar, això s'ha de valorar. La pesca sense mort, és a dir, hi ha
aquí en parlem amb la Federació de Pesca Sostenible.
O la caça fotogràfica, no?, en comptes de la caça amb arpó. Uh-huh. Es poden fer moltes coses, però jo aquest estiu, per exemple, a Torredembarra, doncs va venir uns senyors, eren tres nois, i eren turistes, òbviament, i com anaven vestits, tampoc no eren molt professionals, però de pops ens deien. I se'n van endur una bossa, probablement 10 quilos de pops, 2-3 dies, i no ha quedat un pop. Clar, aquest tipus d'activitats, si tothom ve i fa el mateix, doncs clar, el litoral queda arrasat. I llavors això ens impedeix tenir cap tipus de defensa immunitària gairebé davant de les espècies al·lòctones que venen d'altres indrets i que ocupen el lloc que deixen les nostres, senzillament perquè no les gestionem. Uh-huh. Llavors l'impacte més important sobre el litoral és humà, ja no és el canvi climàtic, és el, entre cometes, maltracta per la manca de gestió d'un recurs de primera magnitud i de primer nivell o importància econòmica, que és justament el litoral. Clar, el litoral passa, és el que deien, per un bitxet de 4 centímetres estàs tancant una planxa sencera. Això té un impacte econòmic en plena temporada turística tremendo. Què vol dir? Que creant reserves això ho mitigaríem? Home, en aquest cas particular, no. però sí que ens servien de sobre d'altres problemes o podrien fer que els efectes anessin més a poc, però d'això ja no sé quants anys fa que en parlem i no hi ha manera que prenguem decisions. No costa, i no és una qüestió que econòmicament representi cap esforç particular. És senzillament que se n'adonem de que, com tota la vida, hem de cuidar els recursos, i particularment els que ens donen de menjar a moltes persones. I és una cosa que prediquem, però ningú fa cas.
Jaume, ho hem de deixar aquí. Moltes...
Ui, perdó, sí, que jo xerro molt.
No pateixis. Moltes gràcies per atendre'ns. N'estarem pendents de tot això i de veure com evoluciona. Moltes gràcies.
A vosaltres, molt amables.
Que vagi molt bé.
Les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i quines zones del Mediterrani els podrem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna de les càpsules del mar. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació de totes aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el dofí mular. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a les càpsules del mar.
Molt bones, què tal?
Parlem una miqueta avui del dofí mular, Arnau. No sé si ens pots dir primer quin és el nom científic d'aquesta espècie.
Doncs el dofí mular seria el Turceps truncatus. Val?
I si et sembla, coneixem també, no?, aquestes característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
Clar. Doncs el dofí mular és un dofí més aviat de mida mitjana, val, d'uns 3 metres aproximadament, i és un animal que, a diferència d'altres dofins que hem pogut parlar, és un dofí molt robust. És un dofí que, bueno, quan el veu sorprèn bastant, perquè és un dofí molt robust, té una aleta molt alta, val, i falcada, que es diu, val, cap a la meitat del cos, més aviat, i és un animal que és monocromàtic. Sobretot és un animal que és tot gris i és molt fàcil d'identificar per aquesta coloració que té. Val, i a més, a la part ventral sí que presenta una coloració més blanca.
Uh-huh. Com es comporta el mar? Quin és el seu comportament que podrem identificar a mar, per exemple?
Doncs a mar és un animal que és força calmat en superfície, a diferència també d'altres espècies que són molt més actives. En general és un animal bastant calmat, tot i que és capaç de nedar a grans velocitats i també pot fer grans salts, però sí que en general és un animal tranquil, val? És calmat. I tot i que sempre ens han presentat aquests animals com animals molt amables, no?, molt simpàtics, és un dofí també que pot mostrar-se agressiu en algunes ocasions, i s'han reportat atacs entre aquest dofí i altres espècies, fins a arribar a la mort, per exemple. Per tant, és un dofí, això, podríem dir tranquil, però també agressiu en certs aspectes. Això seria.
No sé si ens pots dir també quin tipus d'alimentació té.
Sí, aquest dofí, també com la gran majoria d'aquests d'aquí del Mediterrani, s'alimenta sobretot de peixos, val? I d'algun cefalòpode també podria, però majorment són peixos.
Uh-huh, petits peixos. A on el podem trobar al Mediterrani? On se situa?
Doncs aquest tipus de dofí és el dofí que es veu més fàcilment per la gent en general que surt a navegar, sobretot prop de costa, perquè és això, és un dofí que el podem veure en aigües poc profundes, el que es diu a la plataforma continental, fins als 200 metres aproximadament. Llavors és un dofí que no veurem a altres profunditats. Val? Sobretot aquest és el típic també que es pot veure a vegades des de la costa, des de terra, si tenim molta sort i el dia està també molt bé. Val? I sí que algun albirament l'hem pogut tenir cap al talús o les capçaleres, però en general la gran majoria estan fins als 200 metres els podríem trobar.
Uh-huh. En alguna època de l'any en concret, hi ha alguna època on en veiem més, alguna època que en veiem menys?
Doncs és una espècie resident, això vol dir que la podem veure durant tot l'any, val? El que passa que aquí al Garraf sí que la majoria d'anys que hem estat sortint a navegar, això és una espècie que la veiem al llarg de tot l'any, però sí que és cert que molts dels albiraments els presentem a la primavera.
Val? Per acabar, quines són les principals amenaces, no?, per a la supervivència d'aquesta espècie?
Doncs és un dofí que està catalogat com a vulnerable, segons la UISN, però sobretot les principals amenaces, com els odontocets, sobretot, en general comparteixen aquest tipus d'amenaces, que serien la pesca, que podrien quedar atrapats, val? La pesca i la captura accidental, o també la falta d'aliment degut també a aquesta pesca, no?, que fa de competència directa amb ells i per tant no poden alimentar-se perquè, no?, estem agafant el seu aliment. I per últim, bueno, també en general la contaminació podria produir-los també malalties a llarg termini, val? I problemes sobretot de reproducció del sistema nerviós. Mm-hmm. També.
I hi ha algun perill a l'hora de quan, per exemple, quan comentaves, no?, que són força juganers, no?, els tiofins són una espècie que, no?, que solen jugar bastant amb els vaixells, amb les proves, no?, quan naveguen. Sí. Hi ha perill en aquests casos?
En general, el perill, per exemple, en col·lisions, si és el que, per exemple, ens pot venir al cap, és més aviat en misticets, és a dir, en balenes, animals més grans, tot i que hem de vigilar també amb els odontocets. Aquí el principal amenaça és més la pesca, no?, i que hem comentat, però són animals que, per exemple, el dofí mular és un dofí que no sap, és, diguem, més, té més cautela en aquest sentit, no s'apropa tant a les embarcacions en general. Sí que els pots veure que s'apropin als vaixells de pesca per poder també robar-los aquest peix, però en general són animals que mantenen la distància i si s'apropen, el que hem de fer, és hi ha una llei, val, que regula tot això. Val, llavors, si tu tens un albirament amb cetacis, en aquest cas, sobretot és reduir la velocitat fins a 4 nusos com a màxim, val? I mai pots apropar-te a més de 60 metres d'aquest animal. Si és l'animal que decideix llavors apropar-se a la teva embarcació, simplement reduir velocitat, segueixes el rumb que portaves i gaudir de l'albirament.
Uh-huh. Gaudir, no?, de l'espectacle, podríem
sí,
dir.
Sí, exacte. Sí, sí.
Per acabar, alguna curiositat que se't vingui al cap sobre aquest del dofí mular? No sé si hi ha algun darrer albirament, alguna cosa que se't passi pel cap.
Doncs així destacable, és un animal que treballem molt amb la fotoidentificació. Vale, la fotoidentificació és un tipus és una mesura, no? És un tipus d'investigació que fem nosaltres, la fotoidentificació, que el que fem és utilitzar les fotos d'aquests animals per identificar-los. Vale? Llavors, sobretot amb el dofí mular, per exemple, ho fem amb l'aleta dorsal, perquè aquest animal té unes marques en aquesta aleta que generen a través de cops, no?, entre els individus, que són unes marques que poden ser que poden durar una durada puntual de temps, no?, o poden durar durant tota la vida, pràcticament. Llavors, això ens és molt útil perquè aquest animal, si té aquestes marques, les tindrà durant molt de temps. Per tant, si fem fotos i d'aquí 6 mesos tornem a fer fotos i el tornem a veure i comparem, podem saber que és el mateix individu. I amb això podem després agafar informació per fer estudis i que és el que és això.
Us ho trobeu a vegades que identifiqueu un, no?, i en una altra sortida torneu a veure el mateix?
Sí, sí, sí. De fet, tot el nostre projecte de fotoidentificació, podeu veure que està penjat a la web, val? Tenim molts realviraments. Tenim alviraments per una banda nous, és a dir, individus que no els teníem catalogats, i després tenim molts realviraments. També com a curiositat, per exemple, tenim algun individu que gràcies a aquest treball de fotoidentificació que fem hem vist algun individu que, per exemple, havia estat també a Múrcia o també cap a la part nord del Mediterrani. Val? Si comparem aquests catàlegs amb altres entitats i comparem imatges, podem arribar a veure com es desplacen aquests animals a la costa.
Doncs per acabar, com sempre, recordem que hem de respectar, no?, aquest entorn d'aquestes espècies, sobretot quan sortim a navegar, quan albirem alguna, hem de ser molt respectuosos amb aquests albiraments, Arnau, sobretot, eh?
Sí, sí, és superimportant. Al final, també en tema de xarxes socials, no?, agafar la millor imatge, el millor vídeo. També el que ens han venut sempre, que són uns animals molt simpàtics, són uns animals que estan molt amenaçats i, per tant, cal ser respectuosos. Al final, només veure'ls ja pots gaudir, és un espectacle, no cal perseguir-los i fer-ho tot amb seny i estar i gaudir del mar i d'aquests animals.
Mm-hmm. Doncs Arnau, d'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un dia més per estar amb nosaltres aquí a les Càpsules del Mar.
Perfecte, gràcies.
Deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por. Fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i la
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Que sigui per què ha de passar.
I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up. That's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum 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 da dum 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 da dum dum da dum da dum dum da dum da dum dum. Over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how love.
Radio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. El periodista de TV3, Toni Cruanyes, rebrà l'anxova d'or a la 30.